Parla Maria Lara. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini per presentar esmenes a la llei d'amnistia que ha d'aprovar el Congrés. Segons fonts parlamentàries, ara per ara hi ha entesa per al registre de 4 esmenes tècniques i una negociació oberta sobre una cinquena. Tot plegat mentre els partits catalans reclamen investigar l'expresident Mariano Rajoy, un cop han transcendit informacions que asseguren que estava al cas de l'Operació Catalunya de Guerra Bruta contra l'independentisme. I Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per accident en transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya per la fuita d'hidrocarbur en estat gasós en un camió de mercaderies perilloses a l'AP7 en sentit sud al terme municipal d'Aldea, al Baix Ebre. El conductor del camió ha estat el que ha detectat la incidència i ha decidit aturar-se al voral per precaució. El Servei Català de Trànsit ha tallat l'autopista en els dos sentits de la marxa entre els punts quilomètrics 323 i 319. De moment s'està fent desviaments també cap a la Nacional 340. I els treballadors del telèfon d'emergència 112 a Barcelona estan en vaga indefinida des d'ahir. S'han sumat a la protesta que ja feien els seus companys de la Seu de Reus, que van iniciar les aturades a l'agost passat. N'ha parlat en Notícies en Xarxa Eduardo Ortega, delegat de la secció sindical del 112 Barcelona a Comissions Obreres, que reclama una ampliació de plantilla per assegurar així el bon servei d'atenció als usuaris.
És que per un servei d'emergència, doncs, durant la nit i durant el matí no pot ser que tota Catalunya depengui de potser 6-8 persones en total. Això crec que la ciutadania hauria de saber-ho. És complicat fer una bona gestió, que la gent estigui tranquil·la, estigui contenta, estigui bé, si no hi ha certes garanties tant socials com econòmiques, com de recolzament psicològic pels companys que ja tenen estocats d'emergència de tot tipus.
A més, ja fa més d'una setmana que els tècnics sanitaris també estan en vaga i, de fet, es van manifestar davant la Conselleria de Salut i avui ho han fet a l'Arc de Triomf. Els sindicats convocats de les protestes asseguren que en els propers dies volen aturar del tot la seva activitat i amenacen de provocar un caos en el sistema sanitari. Tot plegat en un moment on les últimes dades de salut mostren que l'onada de la grip sembla haver superat el pic epidèmic. Salut adverteix que el nivell de transmissió continua alt i recorda que l'any passat es va registrar un segon pic una setmana després. I en esports, Aitana Bonmatí és la guanyadora del Premi de Bes otorgat per la FIFA com a millor jugadora del 2023. La migcampista que agafa el relleu d'Alexia suma el guardó als de millor jugadora del Mundial.
Notícies en xarxa. Amb Martí González.
Bon dia i bon dimarts, 16 de gener de 2024. Al programa d'avui parlarem de bàsquet perquè ja és aquest migdia la notícia. L'Espart Girona coneix el seu rival pels quarts de final, en aquest cas, de la Copa de la Reina. Les gironines que s'enfrontaran, en aquest cas, al Movistar Estudiantes, als quarts de final. Qui guanyi d'aquest partit s'enfrontarà a l'eliminatòria entre el líder, el València, i l'IDK Euskotren Basc a les semifinals. L'Espart Girona, que per tant jugarà a aquests quarts de final dijous 21 de març en aquesta Copa de la Reina que es disputa a Huelva entre el 21 i el 24 de març. Tot això just un dia abans de la tornada de l'eliminatòria catalana històrica entre l'Espart Girona i el Cadí la Seu, amb avantatge clar per a les gironines de 16 punts de l'anada a la Seu. També coneixerem avui reaccions del Barça i del Manresa, que s'enfrontaran, com explicàvem ahir en directe, als quarts de final de la Copa del Rei, en aquest cas de bàsquet, que es disputarà al febrer a Màlaga. Bàsquet, però avui també futbol, waterpolo, futbol sala i molt més. Tot això avui a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, avui arrenquen els vuitens de final de la Copa del Rei.
Amb un Getafe-Sevilla, un derbi basc entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Alavés, i un Tenerife-Mallorca. Demà serà el torn del Girona, que rebrà Montilivi al Rayo Vallecano, i dijous del Barça, que visitarà el camp de l'únic equip de la Primera Federació. Viuen aquesta ronda, recordem-ho, l'Unionistes de Salamanca.
Dijous també tindrem un derbi madrileny, de nou, en l'Atlètic de Madrid-Real Madrid, després d'aquesta final de la Supercopa de diumenge amb derrota clara del Barça contra el Madrid. Avui també es disputa la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina.
S'enfronten l'Atlètic de Madrid i el Llevant, en una competició que es disputa a Butarque, a Leganés. Demà tindrà lloc el clàssic entre el Barça i el Real Madrid, al mateix escenari i a la mateixa hora, a les 7 de la tarda.
Una jugadora blaugrana, Aitana, va rebre ahir el guardó que li faltava aquest any, el Premi de Best com a millor futbolista del 2023.
La migcampista de Sant Pere de Ribes succeeix en el premi a la seva companya al Barça, Alexia Putellas, i aixeca el seu tercer reconeixement individual destacat aquest any, després del de millor jugadora europea i la pilota d'or. A més d'Aitana, les blaugranes Lucy Bronze i Keira Walsh, finalistes al Mundial amb Anglaterra, formen part de l'11 ideal, mentre que la portera Cata Coll i l'entrenador Jordan Giraldez es van quedar sense premi. En categoria masculina, Leo Messi va ser designat millor jugador i el català Pep Guardiola, millor entrenador.
Tornant a la categoria masculina, i a casa nostra, aquest mateix matí a Manresa, la segona federació ha destituït el tècnic Xavi Coromines.
El Manresa va empatar 0 diumenge contra l'Atlètic Sauntí en el primer partit de la segona volta, però encara tenia 2 punts de marge sobre el descens, després de sumar 22 punts a les primeres 18 jornades. Aitor Maeso, que havia estat responsable de futbol base del club i segon entrenador de la temporada passada amb Ferran Costa, agafarà les regnes de l'equip fins a final de temporada.
I un últim punt de futbol, l'estadi municipal d'Olot serà la seu de la final de la Copa Catalunya Absoluta.
Una final que disputarà l'equip Garrotxí, de tercera federació, segon classificat, i primer cofinalista d'aquesta competició, i l'Andorra, de segona divisió, i l'actual campió, un equip que ara mateix travessa una situació complicada, ha entrat en descens a Primera Federació. El partit es jugarà el proper 20 de març amb l'horari encara per concretar.
En bàsquet, ho dèiem a l'inici, l'Espart Girona ja coneix el seu rival per als quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputarà a Huelva entre el 21 i el 24 de març.
Les gironines disputaran el segon partit de quarts el dijous 21 contra el Movistar Estudiantes, i de guanyar s'enfrontarien a les semifinals el vencedor del duel entre el València, primer classificat a la Lliga Regular, i l'IDK Euskotren Basc. Divendres 22 es disputaran els altres 2 partits de quarts, el Saragossa Baxi Ferrol i el Perfumeries Avenida Salamanca i el Guernica.
A tot això, el més immediat és la tornada demà mateix dels vuitens de final de l'Eurocup femenina, entre aquesta eliminatòria catalana històrica entre Uni Girona i Cadí-la-Seu.
L'equip que dirigeix Roberto Íñiguez haurà de ratificar a casa a Fontejau la classificació per als quarts després d'encarrilar i molt a l'anada a la Seu. Recordem-ho, van guanyar de 16 punts. Demà a les 7 de la tarda, aquest Espart Girona, Cadí-la-Seu.
I ho explicàvem ahir en directe, només podem tenir un semifinalista català a la Copa del Rei.
Doncs malauradament, com ja va passar en l'edició de fa 2 temporades, 2 equips catalans, Barça i Baxi Manresa, s'enfrontaran entre ells als quarts de final, el divendres 16 de febrer, en una competició que es disputa el Martín Carpena de Màlaga. Qui guanyi s'enfrontarà a semifinals al vencedor de l'Unicaja Tenerife en la reedició de la final de la temporada passada que van guanyar els malaguenys.
Avui escoltarem reaccions per part del Barça i del Manresa d'aquest emparellament. En futbol sala, emparellaments difícils avui per als catalans, als vuitens de final de la Copa del Rei.
Avui es disputa la majoria de partits d'aquesta eliminatòria a partit únic. A 8:45, l'Indústria Santa Coloma rebrà al Pavelló Nou el vigent campió d'Europa, el Palma. I mitja hora més tard, a les 9, el Barça jugarà a la pista del Movistar Inter.
En waterpolo, aquest vespre es disputa la final de l'europeu masculí entre Espanya i Croàcia.
El convidat estatal farcit de catalans, començant pel seleccionador David Martín, s'enfrontarà a selecció anfitriona Croàcia a partir d'un 8:45 del vespre a Zagreb. Espanya buscarà el seu primer títol europeu i, de pas, obtindria el bitllet per als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve.
En motor tenim en marxa encara l'etapa en cotxes del Rally Dakar, la 9a. Ara mateix Loeb lidera l'etapa, per darrere molt a prop també Carlos Sainz, però la notícia més trista és que podíem tenir des d'ahir, a la tarda ho vam saber, és la mort del català Carles Falcón.
Doncs malauradament el pilot tarragoní es trobava en estat crític després d'una caiguda en l'especial de la segona etapa d'aquest Dakar. Ahir l'equip mèdic de Carles Falcón va confirmar la mort d'aquest pilot pels danys neurològics causats per l'aturada cardiorrespiratòria del moment de l'accident. Els metges van autoritzar fa 2 dies que fos traslladat a Catalunya, tot i estar en coma induït. Recordem que Falcón va caure al quilòmetre 448 de l'especial de la segona etapa, va ser ingressat fa una setmana a la matinada a l'Hospital de Riad i continuava des de llavors a l'UCI.
Tornant a la part esportiva, en motos, l'etapa d'avui se l'ha endut el francès Adrien Benbeveren.
El líder, Ricky Brabec, ha entrat segon, cedint 42 segons respecte al francès, però acaba la jornada molt més líder. Brabec li treu ara 7 minuts 9 segons a Ross Brank, 11 minuts i 16 segons a Benbeveren i 13 minuts i 46 segons a Nacho Cornejo. Forçar els quilòmetres finals li ha sortit rodó al pilot del Monster Energy Honda Team.
I un últim punt en tenis, Albert Ramos perd clarament en la seva estrena a l'Open d'Austràlia.
El mataroní Martí ha caigut en 3-7, 6-1, 6-3, 6-1 contra el noruec Casper Ruud. 11è cap de sèrie. En el quadre femení, ahir, Paula Badosa es va estrenar amb victòria 6-1, 6-3 davant la nord-americana Taylor Thompson. La tenista bagurenca s'enfrontarà ara a la russa Anastasia Pavlyuchenkova, número 46 del rànquing WTA. La barcelonina Rebeca Masarova també ha avançat ronda després de derrotar la bielorussa Aleksandra Sasnovich i s'enfrontarà ara a l'ucraïnesa Lesia Tsurenko.
Dimarts 16 de gener, 12 minuts gairebé passen de la una del migdia. Comencem parlant de futbol i d'un nou reconeixement individual per a la migcampista del Barça, Aitana Bonmatí, pilota d'or i des d'ahir també de best des del 2023, després de la gala celebrada ahir a la FIFA, per la FIFA a Londres. Era l'últim premi que tenia pendent de la jugadora de Sant Pere de Ribes, que encapçala una expedició del Barça, amb Cata Coll, també la portera, que optava a ser la millor portera, i Jonathan Giralet, nominat a millor entrenador, que van tornar a casa tots dos sense premi, sense guardó. Un Giralet que compareix en roda de premsa aquest mateix migdia a la prèvia del Barça-Madrid de demà a les semifinals de la Supercopa d'Espanya femenina, que es disputa a Leganés. Avui la primera semifinal entre el Llevant i l'Atlètic de Madrid. Ahir Aitana va agrair al DBS en català, castellà i anglès, i després va atendre els mitjans, assegurant que havia estat un any pràcticament irrepetible i destacant de nou la part de la lluita fora del camp de la seva generació per aconseguir canvis en favor de la igualtat.
Diria que és un any únic, no sé si diria irrepetible, però molt difícil de repetir per tot el que he aconseguit, tant a nivell col·lectiu, que crec que és molt important, com a nivell individual. I bé, orgullosa, perquè al final són molts anys treballant. Ha estat un any de guanyar dins i fora del camp. M'agradaria dir-ho així, com bé he dit, formo part d'una generació lluitadora que està aconseguint grans canvis a nivell social i que repercuteixen arreu del món. Crec que estem en el camí, crec que hem aconseguit molt en pocs anys, però encara queda molt. Això és una realitat, seguirem lluitant per un molt més igual.
Aitana, a més del The Best, també va sortir premiat a les bones de Lucy Browns i Keira Walsh, finalistes del Mundial amb Anglaterra, la millor o el millor 11 de l'any, en el qual només hi havia, atenció, dues campiones del món, la mateixa Aitana i la lateral del Real Madrid, Olga Carmona. En la categoria masculina, Leo Messi es va endur el reconeixement a millor jugador i Pep Guardiola, el català, a millor entrenador. I un apunt més de futbol des d'aquest mateix matí. La destitució per sorpresa del fins ara tècnic del Manresa, la segona federació masculina, Xavi Coromines. El conjunt vegent, que va empatar a 0 diumenge a casa contra l'Atlètic Saguntí, és 12è, amb dos punts de marge sobre el descens. El substitut de Coromines ja és oficial, és Aitor Maeso, que torna al club en la seva tercera etapa després de ser responsable del futbol base i també la temporada passada segon entrenador de Ferran Costa, el primer equip la temporada passada, la 22-23. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
L'entrenador barceloní deixa l'equip blanc i vermell després d'arribar l'estiu passat i amb tota la segona volta per endavant. Segons hem pogut saber, es tracta d'una decisió del club davant la mala dinàmica dels últims resultats. El seu substitut és un Aitor Maeso, que era el segon entrenador la temporada passada i també va ser el responsable del futbol base del club manresà. Per part de Xavi Coromines, l'ex de l'Espanyol prefereix guardar silenci pel moment i no vol fer cap més declaració. No es descartaria, però, una compareixença dels dirigents del club i de la direcció esportiva en els propers dies per donar més detalls sobre aquesta decisió. Coromines deixa el Manresa en la dotzena posició de la taula del grup 3 de segona federació, a dos punts de la promoció de descens i a quatre del descens directe.
Gràcies, Pol. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. L'escollit per l'audiència ha estat el de Víctor Valverde del Badalona Futur, molt igualat a la segona federació amb l'empat de diumenge contra el Terrassa, amb el 38% dels vots, segon molt a prop amb el de la Diana de Juanito en la victòria del Castelldefels, que continua QE, això sí, el grup 5 de Tercera Federació. També estan nominats els gols de Pau Sala, de Granollers, de la Lliga Elite, i el d'Aitiara, de l'AM Lleida, a la Primera Federació Femenina. Recordeu que podeu votar cada dilluns fins dimarts aquest millor gol de la jornada del futbol català a la nostra compte de Twitter, a la xarxa X, @esportsenxarxa. En bàsquet, l'Esparta Girona ja coneix el seu camí per lluitar per la Copa de la Reina, que es disputarà a Huelva entre el 21 i el 24 de març. Les gironines disputaran el segon partit de quarts, el dijous 21, contra Movistar Estudiantes, i de guanyar s'enfrontaran a les semifinals el vencedor del duel entre el València, el primer classificat de la Lliga Regular, i l'IDK Euskotren Basc. Divendres 22 es disputaran els altres dos partits de quarts, el Saragossa Baxi Ferrol i el Perfumeries Avenida contra el Guernica. A tot això, el més immediat és la tornada demà mateix als vuitens de final de l'Eurocup femenina, en aquesta eliminatòria catalana històrica entre Uni Girona i Cadí-la-Seu, que es decidirà a Fontejau. L'equip que dirigeix Roberto Íñiguez, que haurà de ratificar a casa la classificació per als quarts, després d'encarrilar-la molt a l'anada a la Seu, on va guanyar de 16 punts. Demà a les 7 de la tarda, aquest Espart Girona Cadí-la-Seu. En categoria masculina, també demà jugar a la penya, aquest cas a Londres, a la pista del Lions, en aquesta la quinzena jornada de la fase de grups de l'Eurocup masculina, una penya que es va quedar fora, recordem, de la Copa del Rei. En què ho explicam ahir en directe, tindrem duel català als quarts de final entre els dos únics equips de casa nostra, que hi participen, el Barça i el Baxi Manresa. Escoltem protagonistes per part de l'honor del capità Àlex Abrines.
Bueno, és un equip que està per mèrits propis, per una gran primera volta que han fet. Han demostrat que ens poden guanyar aquí a casa, al Palau, que no és fàcil. Llavors, bueno, haurem de preparar molt bé el partit per veure si podem passar de fase, no? Però, bueno, contents, no?, perquè també és un derbi català i bueno, sempre és bonic, pues, que dos equips d'aquí lluitin per una plaça a les semifinals.
Això pel part del Barça, això ho deia Abrines, i per part del Manresa, el director esportiu Xavi Pujol, que recordava que els dos duels directes que els han enfrontat aquesta temporada han estat tots dos molt igualats.
Toca el Barça, hem jugat dues vegades, la final de la Lliga Catalana, que vam perdre d'un, la Lliga Regular, que vam jugar allà, vam guanyar d'un, van ser dos partits molt igualats, on nosaltres, doncs, vam aconseguir fer molt bé les coses i això ens va permetre competir. És un d'aquells rivals que sabem que, tot i podem fer-ho tot molt bé, tot el que depèn de nosaltres, doncs pot arribar a passar que no tinguem ni l'opció.
La Copa del Rei de bàsquet es disputarà també a Andalusia, en aquest cas a Màlaga, el Martín Carpena, un mes abans que la femenina, entre el 15 i el 18 de febrer. Aquest Barça-Manresa jugarà el divendres 16 a les 6 de la tarda i qui guanyi s'enfrontarà a les semifinals al vencedor de l'Unicaja de Màlaga, Lenovo Tenerife. La reedició, recordem, de la final de la temporada passada que es van endur els malaguenys. I encara en bàsquet, un últim apunt, a l'Eport, parlem del gran moment de l'ICG Força Lleida, que creix setmana rere setmana i es troba en el millor moment de la temporada. Els lleidatans van aconseguir una important victòria aquest cap setmana contra el Càceres i ja sumen 8 dels últims 9 partits disputats, 8 triomfs en els últims 9 partits. A més detalls de UAU i de Ràdio, Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, l'equip de la capital del Segrià ja està presentant candidatura per deixar clar que serà un equip que lluitarà fins al final per ocupar la posició més elevada possible a la taula classificatòria de l'Aleport 2023-2024. Tot plegat després de tornar a guanyar a casa, enllaçar la cinquena victòria consecutiva i portar 8 triomfs en els últims 9 partits. Jorge Simonovic, jugador de l'ICG Força Lleida, deixava clar que sí, l'equip està en el seu millor moment.
Yes, I think it is. We have in last 9 games.
Sí, crec que estem en el nostre millor moment. Hem guanyat 8 partits dels últims 9 jugats i ara ens venen uns partits importants contra grans equips que seran una bona oportunitat per demostrar que estem convençuts de poder-los guanyar.
Preguntat per què ha canviat d'ara fa uns mesos endarrere, Simonovic evidenciava que l'estat físic de l'equip i les sinergies entre els companys no tenen res a veure amb llavors.
Vam començar més fluixos degut a les lesions, a canvis pel que fa a la plantilla. Ho vam anar arreglant tot amb el temps i això ens ha fet convertir en un equip completament diferent.
Another team, different team.
Amb la primera volta ja finalitzada, l'ICG Força Lleida ocupa la sisena posició amb 11 victòries i 6 derrotes. Per davant seu, un grup de 3 equips amb 12 victòries, el Leima Corunya amb 13 i el Movistar Estudiantes amb 14.
En futbol sala, aquest mateix vespre es disputa la gran majoria de partits de l'eliminatòria de vuitens de final, a partit únic de la Copa del Rei, amb dos grans duels amb protagonisme d'equips catalans. El primer d'entrar en acció serà l'Indústria Santa Coloma, que rep al pavelló nou el vigent campió d'Europa, el Palma, a 9:15. El tanca del conjunt colomenc, Sebas Corso, explicava que l'objectiu és mantenir la bona dinàmica de l'equip en els últims partits.
Creo que llegamos muy bien, con muchas ganas. Venimos de jugar un gran partido el fin de semana contra Rivera aquí en casa y creo que cumplimos con creces, así que nada, tenemos que seguir en esa dinámica. Es un partido que nos gusta mucho, más jugando aquí en casa, más jugando contra un grandísimo equipo. Se afronta de la misma manera, tenemos que seguir por esta misma línea de estos últimos partidos, que la realidad es que el nivel que estamos teniendo la verdad que es muy bueno y nada, tratar de conseguir el pase a la siguiente fase.
A 9:15 arrencarà aquest Indústria Espalma i a 9:00 serà el torn del Barça, que s'enfrontarà a un altre clàssic de futbol sala estatal, com és l'Inter Movistar. A més, ho farà fora de casa, a Torrejón de Ardoz, i venint d'alguns partits amb dubtes, tal com reconeixia Pío Blaugrana i exjugador d'Inter, Pito.
Un poco cansado, que una temporada dura, pero ahora mismo ya estamos ahí metidos 100%, porque es un partido de mata-mata, entonces no hay excusas, no hay nada, tenemos que dejar 100% ahí de la piel, de todo, y buscar esa victoria fuera de casa. Seguramente va a ser un partido muy duro, ahí yo sé que van a apretar muchísimo, pero nosotros estamos centrados en nuestro juego, mejorar lo que estamos dejando de hacer en los últimos partidos, seguro que vamos a estar bien, buscar esa victoria, sea como sea.
Els dos equips catalans que tenen, per tant, eliminatòries complicades en aquests vuitens de final de la Copa del Rei, títol que defensa, recordem, el Barça, que el va aconseguir la temporada passada. Això abans que la competició de clubs s'aturi durant pràcticament un mes pels partits de seleccions. I en waterpolo aquest vespre es disputa la final de l'europeu masculí entre la selecció espanyola, farcida de catalans, començant pel mateix seleccionador David Martín, i Croàcia, l'anfitriona de la competició. Escoltem precisament el tècnic David Martín.
Los últimos partidos los hemos parado. Evidentemente, cuando juegan en casa son un poquito mejores, pero el primer partido acaba en empate. Por lo tanto, esto detona la igualdad. El partido va a estar muy igualado y se decidirá los pequeños detalles y tenemos que estar preparados para llegar los últimos tres minutos con un partido muy, muy apurado. Ojalá podamos solventarlo, pero bueno, no creo. Entonces, tenemos que estar preparados para un partido muy ajustado.
A 9:15 de l'espre començarà aquest Espanya-Croàcia, Zagreb, en la final de l'Europeu, l'únic títol que encara se li resisteix al combinat estatal, que de guanyar també obtindria el bitllet per als Jocs Olímpics de París. I en hoquei patins ja tenim millor gol de la jornada a l'hoquei Lliga masculina. És el de Dava Torres, del Liceo, amb el 49,3% dels vots, per davant dels de César Carballera i del mateix conjunt gallec, del de Marc Vázquez, del Girona, i del d'Arnau Xaus, del Calafell. Recordeu que podeu votar cada dilluns el millor gol de la jornada a l'hoquei Lliga també al nostre Twitter, a la xarxa X, al compte @esports en xarxa. Tot això, demà es disputen ja 4 partits avançats de la 15a jornada dels equips que al cap de setmana tenen de competició europea, tots 4 a 9:00 de la nit. El Barça, líder destacat i invicte, rep el Palau, el Voltregà, el Girona rep l'Alcoi, el Caldes, l'Igualada i un dels partits més destacats. Tenim un Lleida, Noia. I no deixem l'estic en hoquei sala. Aquest cap de setmana passat es van disputar les finals del Campionat de Catalunya d'hoquei sala amb victòries tant en categoria masculina com femenina per equips terrassencs. En el Campionat femení s'han dut el títol al Club Egara, mentre que el masculí l'ha guanyat l'Atlètic Terrassa. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
L'Atlètic Terrassa aconsegueix el títol del Campionat de Catalunya de hoquei sala després de derrotar la final al Club Egara per 4-7. L'equip, dirigit per Roger Pablo, va ser letal en atac i va aprofitar també les seves opcions des del penal. És que 3 gols van arribar des d'aquest punt. Escoltem protagonistes. En primer lloc, Roger Pablo, entrenador de l'Atlètic Terrassa, i Albert Massaguer, entrenador del Club Egara.
No, una bona final. Sabíem que seria un partit molt disputat, ja ens el vam trobar al partit de grups i va ser un partit igualadíssim. De fet, vam empatar. I al final penso que el fet de... ens hem imposat a la defensa, sobretot a la segona part, hem ajustat un parell de coses i, bueno, ens hem acabat emportant el campionat.
Aviam, en primer lloc, felicitar l'Atlètic, vale, pel campionat i pel títol. I, bueno, al final jo penso que ha sigut un partit bastant igualat, vale, i penso que hem arribat a la mitja part amb 3-2 per davant, però, bueno, penso que dels 4 quarts el tercer ha sigut el més fluix nostre. No ens hem acabat d'acostumar a la pista, hem començat una mica amb dubtes, al final, doncs, bueno, felicitar l'Atlètic.
Doncs ara comença aquest compte enrere per la tornada de la competició d'herba. Recordem que serà el mes de març.
últim punt abans d'acabar, l'estació de Vuitaüll a l'Alta Ribagorça acollirà el cap de setmana del 27 i 28 de gener, per tant d'aquí a dos caps de setmana, aquest no el següent, la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, d'Esquimo, una cita amb proves incloses al programa olímpic dels Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo del 2026 dels Jocs Olímpics d'hivern. Anna Caula, secretària general de l'Esport, subratllava la bona feina del teixit esportiu català en esdeveniments com aquest.
Podem dir que un país petit com Catalunya és referent mundial amb aquest tipus de proves, i aquestes coses no són mai casualitat. Es treballa i es treballa molt bé, es treballa amb qualitat, i al final la conseqüència, no l'objectiu, és que t'acabes penjant la medalla amb un pòdium a nivell mundial.
I podem escoltar també Toni Segarra, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que destaca la importància de l'emplaçament, l'estació de muntanya de Vuitaüll.
Després dels campionats d'Europa d'esquí de muntanya de fa dos anys i del campionat del món de l'any passat, ja podem dir amb seguretat que Vuitaüll és referent mundial en l'esquí de muntanya.
Per tant, aquest cap de setmana no, el vinent, el 27 i 28 de gener, Vuitaüll que acollirà aquesta Copa del Món d'Esquimo, d'esquí de muntanya, amb proves també dels Jocs Olímpics, com dèiem, d'hivern, de Milà Cortina d'Ampezzo del 2026. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem en aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954, i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956, i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Shining through on you. Yes, I'm with you.
Bon dia i bon dimarts, 16 de gener de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 16 de gener, l'Esparta Girona s'enfrontarà al Movistar Estudiantes als quarts de final de la Copa de la Reina de Bàsquet del dijous 21 de març a 8:45 PM a Huelva, en el segon partit de la competició, que obrirà el València i de Causco-Tren, d'on sortiria el rival de les gironines de les semifinals. Avui acabarem d'explicar aquest sorteig de Copa de la Reina de Bàsquet, que acaba de passar aquest migdia. Escoltarem reaccions també del Barça i del Manresa per l'emparellament català a la Copa del Rei, de mitjans de febrer també, en aquest cas a Màlaga, Andalusia, i per de futbol sala, perquè avui Barça i Inter Santa Coloma disputen l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic contra Inter i Palma, respectivament. També waterpolo, esquí de muntanya i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, avui arrenquen els vuitens de final de la Copa del Rei.
Doncs així és, amb un Getafe-Sevilla, un derbi basc entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Alavés i un Tenerife-Mallorca. Demà serà el torn del Girona, que rebrà Montilivi al Rayo Vallecano, i dijous del Barça, que visitarà el camp de l'únic equip de la primera federació viu en aquesta ronda, l'Unionistas de Salamanca.
Avui també es disputa la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina.
S'enfronta l'Atlètic de Madrid i el Llevant en una competició que es disputa a Butarque, a Leganés. Demà tindrà lloc el clàssic entre el Barça i el Real Madrid, al mateix escenari i a la mateixa hora, a les 7 de la tarda.
I una jugadora blaugrana, Aitana, que va rebre ahir el guardó que li faltava, contra, evidentment, afavorint els pronòstics, el premi de Best com a millor futbolista del 2023.
La migcampista de Sant Pere de Riba succeeix en el premi a la seva companya al Barça, Alexia Putellas, i aixeca el seu tercer reconeixement individual destacat aquest any, després de millor jugadora europea i la pilota d'or. A més d'Aitana, les blaugranes Lucy Bronze i Keira Walls, finalistes al Mundial amb Anglaterra, formen part de l'11 ideal, mentre que la portera Cata Coll i l'entrenador Jonathan Giraldez es van quedar sense premi. En categoria masculina, Leo Messi va ser designat millor jugador i el català Pep Guardiola millor entrenador.
Encara en categoria masculina, a casa nostra, aquest mateix matí, el Manresa, a la segona federació, ha destituït el seu tècnic, Xavi Coromines.
El Manresa va empatar a 0 diumenge contra l'Atlètic Saguntí, però encara tenia 2 punts de marge sobre el descens, després de sumar 22 punts a les primeres 18 jornades. Aitor Maeso, que havia estat responsable del futbol base del club i segon entrenador la temporada passada amb Ferran Costa, agafarà les regnes de l'equip fins a final de temporada.
I un últim punt de futbol, l'Estadi Municipal d'Olot serà la seu de la final de la Copa Catalunya Absoluta.
Una final que disputarà l'equip garrotxí, segon a la tercera federació i primer cop finalista d'aquesta competició, i l'Andorra de segona divisió, que es troba en zona de descens a primera federació i actual campió. El partit es jugarà el proper 20 de març amb l'horari encara pendent de confirmar.
En bàsquet, ho dèiem abans, l'Esparta Girona ja coneix el seu rival per als quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputarà a Huelva entre el 21 i el 24 de març.
Les gironines disputaran el segon partit de quarts el dijous 21 contra Movistar Estudiantes, i de guanyar s'enfrontarien a les semifinals el vencedor del duel entre el València, primer classificat a la Lliga regular, i l'IDK Euskotren Basc. Divendres 22 es disputaran els altres 2 partits de quarts, el Saragossa Baxi Ferrol i el Perfumeries Avenida Salamanca Guernica.
I ja tenim els horaris d'aquesta competició, que acaben de fer oficials a Teledeporte, la televisió que té els drets i que emetrà aquesta Copa de la Reina, i la mateixa Federació Espanyola. El primer quarts de final, València Bàsquet i Causco-Tren, serà el dijous 21 de març a les 6 de la tarda. L'Esparta Girona, que jugarà a 8:45 PM contra Movistar Estudiantes, a la mateixa hora jugaran divendres aquest Perfumeries Avenida Guernica i el Casademont Saragossa Baxi Ferrol. A tot això, el més immediat per al Girona és la tornada demà mateix dels vuitens de final de l'Eurocup femenina, aquesta eliminatòria catalana històrica entre Unigirona i Cadí-la-Seu.
L'equí que dirigeix Roberto Íñiguez haurà de ratificar a casa, a Fontajau, la classificació per als quarts després d'encarrilar-la molt a l'anada a la Seu, on va guanyar atenció de 16 punts de diferència. Demà, a les 7 de la tarda, aquest Espar Girona, Cadí-la-Seu.
I ho va explicar mai en directe, només podrem tenir un semifinalista català a la Copa del Rei.
Doncs sí, malauradament, com ja va passar en l'edició de fa dues temporades, els dos equips catalans, Barça i Baxi Manresa, s'enfrontaran entre ells als quarts de final el divendres 16 de febrer en una competició que es disputa al Martín Carpena de Màlaga. Qui guanyi s'enfrontarà a semifinals al vencedor de l'Unicaja Tenerife en la reedició de la final de la temporada passada que van guanyar els andalusos.
Avui escoltarem reaccions per part de Barça i Manresa d'aquest emparellament en futbol sala, emparellaments difícils pels catalans, aquests vuitens de final de la Copa del Rei que es disputen avui.
Avui, com deies, Martí, es disputen la majoria de partits d'aquesta eliminatòria a partit únic. A dos quarts de nou, Indústria Santa Coloma rebrà el pavelló nou el vigent campió d'Europa, el Palma. I mitja hora més tard, a les 9, el Barça jugarà a la pista del Movistar Inter.
En waterpolo aquest vespre es disputa també la final de l'europeu masculí entre Espanya i Croàcia.
El comiat estatal farcit de catalans, començant pel seleccionador David Martín, s'enfrontarà a la selecció anfitriona Croàcia a partir d'un quart de nou del vespre a Zagreb. Espanya buscarà el seu primer títol europeu i, de pas, aconseguir bitllet per als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve.
En motor tenim en marxa l'etapa en cotxes del Rally Dakar, la novena en directe, encara segueix liderant la Sebastián Loeb, amb segon molt a prop Carlos Sainz, que és líder a la general, però la notícia més trista que podríem tenir des d'ahir a la tarda, vam saber, és la mort del català Carles Falcón.
El pilot tarragoní es trobava en estat crític després d'una caiguda en l'especial de la segona etapa d'aquest Dakar. Ahir l'equip mèdic de Carles Falcón va confirmar la mort d'aquest pilot pels danys neurològics causats per l'aturada cardiorrespiratòria en el moment de l'accident. Els metges van autoritzar fa dos dies que fos traslladat a Catalunya, tot i estar en coma induït. Recordem que Falcón va caure al quilòmetre 448 de l'especial de la segona etapa. Va ser ingressat fa una setmana a la matinada a l'Hospital de Riad i continuava des de llavors a l'UCI.
Tornant a la part esportiva, en aquest Dakar, en motos, l'etapa d'avui se l'ha endut el francès Adrien Van Beveren.
El líder, Ricky Brabec, ha entrat segon, cedint 42 segons respecte al francès, però acaba la jornada molt més líder. Brabec li treu ara 7 minuts 9 segons a Ross Brands, 11 minuts 16 segons a Van Beveren i 13 minuts 46 segons a Nacho Cornejo. Forçar els quilòmetres finals li ha sortit rodó al pilot del Monster Energy Honda Team.
I un dia punt en tenis, Albert Ramos perd clarament a la seva estrena a l'Open d'Austràlia.
Doncs el mataroní ha caigut entre 7, 6-1, 6-3 i 6-1 contra el noruec Casper Ruud, 11è cap de sèrie. En el quadre femení, atenció, ahir Paula Badosa es va estrenar amb victòria, 6-1 i 6-3 davant la nord-americana Taylor Thompson. La tenista bagurenca s'enfrontarà ara a la russa Anastasia Pavlyuchenkova, número 46 del rànquing UITA. La barcelonina Rebeca Masarova també ha avançat ronda després de derrotar la bielorussa Alexandra Sasnovich i s'enfrontarà ara a la ucraïnesa Lesia Zurenko. Ladies and gentlemen.
Dimarts 16 de gener, 8 minuts passant de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol i d'un nou reconeixement individual per a la migcampista del Barça, Aitana Bonmatí, pilota d'or i des d'ahir també the best de la FIFA, després de la gala celebrada ahir a Londres. Era l'últim premi que tenia pendent de la jugadora de Sant Pere de Ribes, en què encapçalava una exposició del Barça amb Cata Coll, que optava a ser millor portera, i Jonathan Giralez, nominat a millor entrenador, que van tornar a casa tots dos, això sí, sense guardó. Un Giralez que compareixia en roda de premsa aquest mateix migdia en la prèvia del Barça-Madrid de demà, que farem demà en aquest mateix programa, a les semifinals de la Supercopa d'Espanya femenina, que es disputa a Leganés. Avui la primera semifinal entre l'Atlètic de Madrid i el Llevant. Ahir Aitana va agrair el de best en català, en castellà i en anglès, i després es va atendre als mitjans, assegurant que havia estat un any pràcticament irrepetible i destacant de nou la part de la lluita fora del camp de la seva generació de futbolistes per aconseguir canvis en favor de la igualtat.
Diria que és un any únic, no sé si diria irrepetible, però molt difícil de repetir per tot el que he aconseguit, tant a nivell col·lectiu, que crec que és molt important, com a nivell individual. I bé, orgullosa, perquè al final són molts anys treballant. Ha estat un any de guanyar dins i fora del camp. M'agradaria dir-ho així, com bé he dit, formo part d'una generació lluitadora que està aconseguint grans canvis a nivell social i que repercuteixen arreu del món. Crec que estem en el camí, crec que hem aconseguit molt en pocs anys, però encara queda molt. Això és una realitat. Seguirem lluitant per un molt més igual.
Aitana, a més del Debes, també va ser nominada, també va ser membre del 11 millors de l'any. També hi sortien les premiades blaugranes Lucy Bronze i Keira Wall, finalistes també el Mundial amb Anglaterra, i només hi havia en aquest 11 dues campiones del món, la Maite Aitana i la lateral del Real Madrid, Olga Carmona. En la categoria masculina, Leo Messi es va endur el reconeixement al millor jugador i Pep Guardiola el de millor entrenador. I un parell més de punts de futbol des d'aquest mateix migdia. La destitució, per sorpresa, del fins ara tècnic del Manresa de la segona federació masculina, Xavi Coromines. El conjunt vegent, que va empatar a 0 diumenge contra l'Atlètic Saguntí, és 12è, amb 2 punts de marge sobre el descens. El substitut de Coromines ja és oficial, és Aitor Maeso, que torna al club a la seva tercera etapa, després de ser responsable de futbol base i també després segon entrenador de Ferran Costa al primer equip la temporada passada, la 22-23. En aquest grup 3 de segona federació, per cert, aquest cap de setmana ha recuperat el liderat el Lleida Esportiu, empatat, això sí, amb l'Hércules, que va perdre, recordem, el camp de l'Espanyol B. Ho avui de ràdio, Sergi Guiu.
El Lleida Esportiu no va poder passar de l'empat a 0 aquest diumenge davant l'Anuncia en el partit que significava l'inici de la segona volta de la segona Reial Federació Espanyola de Futbol i que venia perseguit de dues derrotes consecutives dels d'Àngel Viadero, tot i que just després del partit del Camp d'Esports el fet que els lleidatans no haguessin pogut batre el cue del grup es deixava fred a l'entorn del Lleida Esportiu, la derrota de l'Hércules permetia al conjunt de la Terra Ferma recuperar el liderat empatat a punts amb els alacantins i canviar el regust de l'afició blava. En aquest sentit, i just després de l'enfrontament davant l'Anuncia, Sergio Montero, jugador del Lleida, destacava la dificultat que tindrà qualsevol partit al llarg d'aquesta segona volta.
No, está claro que la segunda vuelta, bueno, siempre las segundas vueltas son más complicadas que la primera, y en este grupo lo vamos a ver, ya lo hemos visto en la primera jornada, Badalona ha empatado, Europa ha empatado, si me estás diciendo que Hércules va perdiendo, sí que es verdad que nos tenemos que fijar en nosotros, y hoy... como he dicho antes, te vas con un sabor agridulce porque creo de verdad que merecíamos los 3 puntos. Però bueno, vamos a esperar a que acabe la jornada i a enfocar-nos en Terrassa.
Un Lleida Esportiu així és, que aquest diumenge jugarà el primer partit del 2024 lluny del Camp d'Esports. Serà davant el Terrassa a les 5 de la tarda.
Gràcies, Sergi. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. Escollit per l'audiència ha estat amb molt empat entre el Víctor Valverde del Badalona Futura a la segona federació en l'empat del diumenge contra el Terrassa, amb el 38% dels vots, com també el de la Diana de Juanito en la victòria del Castelldefels, que continua, això sí, cué al grup 5 de tercera federació. També estan nominats els gols de Pau Sala i del Granollers, de la Lliga Elite, i del d'Aitara, de la M Lleida, a la primera federació femenina. Recordeu que podeu votar cada dilluns aquests millors gols de la jornada al nostre compte a Twitter, a la xarxa X, @esportsenxarxa. En bàsquet, l'Esparta Girona, ho hem sabut aquest mateix migdia, ja coneix el seu camí per lluitar per la Copa de la Reina, que es disputarà a Huelva entre el 21 i el 24 de març. Les gironines disputaran el segon partit a quarts, el dijous 21, a 8:45 del vespre, contra Movistar Estudiantes, i de guanyar s'enfrontarien a les semifinals al vencedor del duel entre el València, el primer classificat a la Lliga Regular, i l'IDK Euskotren Basc. Televisió de Girona, Luna Blanco.
L'Esparta Girona ja té rival per als quarts de final de la Copa de la Reina. El conjunt de Roberto Íñiguez s'enfrontarà al Movistar Estudiantes en els quarts de final de la Copa, que debutaran el 21 de març a partir de 8:45 del vespre. En cas de que accedissin a la següent ronda i en una hipotètica semifinal, el rival sortiria de l'eliminatòria entre el València i l'IDK Euskotren. Així valora Roberto Íñiguez el contrincant i el partit que l'espera.
Si quieres ganar la Copa, tienes que ganar a equipos muy buenos. Y para llegar lejos prácticamente tienes que ganar a todos. Que luego dices, pues igual no me hubiese gustado otro rival menos Estudiantes, tal y como está Estudiantes. Pues puede ser, que en semifinales no me hubiese gustado Valencia igual, casi prefiero cruzarme con Valencia en la final. Bueno, si te pones a hacer tu quiniela, pues posiblemente igual haces de otra manera, pero que al final, si quieres ganar la Copa, seguramente te vas a tener que jugar con Valencia en un momento u otro.
Les gironines s'han creuat amb les madrilenyes en 3 dels últims 4 quarts de final de la competició. Per altra banda, les madrilenyes ja saben el que és guanyar a l'Uni aquesta temporada, ja que en l'última visita a Fontejau, el desembre passat, les jugadores de David Gallego van superar el conjunt gironí per 60-78.
Gràcies, Luna. I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei, en què ho explicàvem en directe, tindrem duel català als quarts de final entre els dos únics equips de casa nostra, que hi participen, el Barça i el Baxi Manresa. Més detalls de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
És la reedició del partit de quarts de final final de fa dues temporades, on el Barça va passar per damunt del Manresa, 107-70, aleshores va ser la Copa del Rei de Granada. L'equip manresà, però, ja ha estat capaç de guanyar el Barça aquesta temporada i a sobre ho va fer en partit de Lliga al Palau Blaugrana. Això va ser el passat 15 de desembre. Va guanyar 82-83, un partit que serà sempre especial per Pierre Oriola i Branco Badio, ara jugadors del Baxi, però tots dos han passat al Barça. Valora aquest enfrontament el director esportiu del Baxi, el Xevi Pujol.
Toca el Barça, hem jugat dues vegades. La final de la Lliga Catalana, que vam perdre d'un. Lliga regular, que vam jugar allà, vam guanyar d'un. Van ser dos partits molt igualats, on nosaltres doncs, vam aconseguir fer molt bé les coses i això ens va permetre competir. És un d'aquells rivals que sabem que, tot i podem fer-ho tot molt bé, tot el que depèn de nosaltres, doncs pot arribar a passar que no tinguem ni l'opció.
Manresans i Blaugrana s'enfrontaran el divendres 16 de febrer a les 6 de la tarda. El guanyador del duel jugaria a les semifinals contra el vencedor de l'Unicaja Tenerife.
Gràcies, Pol. Per part Blaugrana, escoltem el capità del Barça, Àlex Aurínez.
Bueno, és un equip que està on està per mèrits propis, per una gran primera volta que han fet. Han demostrat que ens poden guanyar aquí a casa, al Palau, que no és fàcil. Llavors, bueno, haurem de preparar molt bé el partit per veure si podem passar de fase, no? Però, bueno, contents, no?, perquè també és un derbi català i bueno, sempre és bonic pues, que dos equips d'aquí lluitin per una plaça a les semifinals.
Un Abrines que també valorava així la resta d'emparellaments.
Els altres quarts de finals, bueno, l'Unicaja Lenovo, no?, també dos grans equips, l'Unicaja que crec que és favorit, no?, per la manera que estan jugant, no?, i tota la primera volta que porten, no sé si són 14 o 15 seguits guanyats, però bueno, crec que el Lenovo també té un gran equip amb molta experiència i bueno, em donarà la cara fins al final, no?
A aquesta Copa del Rei també es disputarà Andalusia, en aquest cas a Màlaga, el Martín Carpena, un mes abans que la femenina, entre el 15 i el 18 de febrer. Aquest Barça-Manresa jugarà el divendres 16 a les 6 de la tarda i qui guanya s'enfrontarà a les semifinals al vencedor de l'Unicaja de Màlaga, Lenovo Tenerife, com escoltàvem, la reedició de la temporada passada que es van endur els malaguenys. I encara en bàsquet, un últim punt, tornant a la categoria femenina, la Lliga Challenge, el Joventut arriba en molt bona ratxa per enfrontar-se aquest cap de setmana que ve el líder, a l'Ardoi. Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García.
El Joventut rebrà diumenge a dos quarts d'una del migdia el líder de la Liga Challenge al Palau Olímpic, l'Ardoi Navarrés, un partit que es podrà seguir per Televisió de Badalona en directe. Les de Jordi Vizcaíno han començat amb bon peu el 2024 i han encadenat dues victòries consecutives que les consoliden entre les quatre millors. La penya és conscient que té una gran oportunitat per tombar el líder contra qui ja va competir el partit d'anada perquè només van perdre de 4 punts de diferència, 60-56. Jordi Vizcaíno, el tècnic de la penya, espera un partit complicat.
Un rival que ha fet les coses molt bé, realment ha perdut molts pocs partits, però nosaltres allà vam tenir fins a l'últim quart realment van tenir moltes possibilitats de guanyar el partit. Per tant, bueno, aquesta idea és la que intentarem dur el diumenge aquí a casa amb la nostra gent i crec que, bueno, que amb la voluntat de treure un partit que sí que és veritat que és complicat, però bueno, que el preveiem doncs, que el puguem treure.
El principal problema per les verdinegres és que l'Ardoi compta amb una plantilla llarga i amb quatre jugadores com són Mungo, Boquete, Assurmendi i Cabrera, que a banda de la seva experiència tenen qualitat i anoten més de 10 punts de mitjana cadascuna. Això obligarà a fer un gran treball col·lectiu en defensa, on està la clau del partit. La penya té Amayo i Dembélé, que arriben amb confiança, però soles no podran guanyar el maig.
En futbol sala aquest mateix vespre es disputa la gran majoria de partits de l'eliminatòria de vuitens de final, a partit únic de la Copa del Rei, amb dos grans duels en protagonisme d'equips catalans. El primer en entrar en acció serà l'Indústria Santa Coloma, que rep el Balló Nou, el vigent campió d'Europa, el Palma, a dos quarts de nou. Al tanca del conjunt colomenc, Sebas Corso explicava que l'objectiu és mantenir la bona dinàmica de l'equip en els últims partits.
Creo que estamos muy bien, con muchas ganas. Venimos de jugar un gran partido el fin de semana contra Rivera aquí en casa y creo que cumplimos con creces, así que nada, tenemos que seguir en esa dinámica. Es un partido que nos gusta mucho, más jugando aquí en casa, más jugando contra un grandísimo equipo. Se afronta de la misma manera, tenemos que seguir por esta misma línea de estos últimos partidos, que la realidad es que el nivel que estamos teniendo la verdad que es muy bueno y nada, tratar de conseguir el pase a la siguiente fase.
A 8:45 arrencarà aquest Indústries Palma i a 9:00 serà el torn del Barça, que s'enfrontarà a un altre clàssic del futbol sala estatal com és l'Inter. A més, ho farà fora de casa a Torrejón de Ardoz i venint d'alguns partits amb dubtes, tal com reconeixia el pivot blaugrana i exjugador d'Inter, Pito.
Un poco cansado, que una temporada dura, pero ahora mismo ya estamos ahí metidos 100% porque es un partido de mata-mata, entonces no hay excusas, no hay nada, tenemos que dejar 100% ahí de la piel, de todo, y buscar esa victoria fuera de casa. Seguramente va a ser un partido muy duro, ahí yo sé que van a apretar muchísimo, pero nosotros estamos centrados en nuestro juego, en mejorar lo que estamos dejando de hacer en los últimos partidos. Seguro que vamos a estar bien, buscar esa victoria, sea como sea.
Els dos equips catalans que tenen, per tant, eliminatòries complicades en aquests vuitens de final de la Copa del Rei, títol que defensa, recordem, el Barça, que el va aconseguir la temporada passada. Això abans que la competició del club s'aturi durant pràcticament un mes pels partits de seleccions. Més coses. L'estació de Vuit a Ull a l'Alta Ribagorça acollirà el cap de setmana del 27 i 28 de gener la Copa del Món d'esquí de muntanya. Per tant, d'aquí a dos caps de setmana, una cita amb proves incloses al programa olímpic dels Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo del 2026, els Jocs d'hivern. Crònica del nostre company de la xarxa, que hi ha a l'acte, Roger Sánchez, bon dia.
Bon dia, Martí. Un campionat que constarà de dues grans proves, la cursa sprint, que es disputarà dissabte, i els relleus mixtos previstos per al diumenge. En el cas de la cursa sprint, tindrà categoria masculina i femenina amb competició sènior i sub-23 en tots dos casos. Anna Caula, secretària general de l'Esport, subratlla la bona feina del teixit esportiu català en esdeveniments com aquest.
Podem dir que un país petit com Catalunya és referent mundial amb aquest tipus de proves, i aquestes coses no són mai casualitat. Es treballa, i es treballa molt bé, es treballa amb qualitat, i al final la conseqüència, no l'objectiu, és que t'acabes penjant la medalla amb un pòdium a nivell mundial.
Les proves que formaran part del programa dels propers Jocs Olímpics d'hivern permetran veure els esquiadors i esquiadores més destacats del panorama català actual, com Oriol Cardona, Marta García, Ot Ferrer o Maria Costa. Toni Sagarra, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, destaca la importància de l'emplaçament, l'estació de muntanya de Vuit a Ull.
Després dels campionats d'Europa d'esquí de muntanya de fa 2 anys i del campionat del món de l'any passat, ja podem dir amb seguretat que Vuit a Ull és referent mundial en l'esquí de muntanya.
Aquesta Copa del Món comptarà amb la participació d'uns 350 esportistes procedents d'una trentena de països.
I en hoquei patins ja tenim millor gol de la jornada a l'hoquei lliga masculina. És el de Dava Torres, del Liceo, amb el 49,3% dels vots per davant dels de César Carballeira, del mateix conjunt gallec, del de Marc Vázquez, del Girona, i del d'Arnau Xaus, del Calafell. Recordeu que podeu votar cada dilluns el millor gol de la jornada a l'hoquei lliga al nostre Twitter, a la xarxa X, al compte @esportsenxarxa. A tot això, demà es disputen ja 4 partits avançats a la 15a jornada de l'hoquei lliga masculina, dels equips que al cap de setmana tenen competició europea, tots 4 a les 9 de la nit. El Barça, líder destacat i invicta encara, amb 12 victòries i un empat, el rep el Palau al Voltregà, el Girona rep l'Alcoi, el Caldes l'Igualada, i un dels partits més destacats, tenim un Lleida-Noia, entre un conjunt lleidatà que està fent una molt bona temporada, amb la disputa de la Champions inclosa, i els sadurnians, que després de quedar-se fora de la màxima competició europea, són segons destacats, amb diferència a la Lliga, i buscaran la Europe Cup. Ràdio Sant Sadurní, el Jiménez, bon dia.
Bon dia. Setmana importantíssima per un Noia que, després d'esgarrapar dissabte un punt de la visita d'Alcaldes, té doble compromís. Demà, a les 9 del vespre, es desplaça a Lleida per disputar la 15a jornada de la Parlem Hockey Lliga, en partit avançat per la disputa dissabte de la tornada dels vuitens de final de la Europe Cup. Dissabte, doncs, segona cita a 8:45 del vespre, amb la visita del Monza italià. Amb aquests dos compromisos en ment i amb el dubte encara de si Humberto Méndez es podrà reincorporar a l'equip després de la baixa dissabte per lesió, els roig i negres es preparen a consciència per disputar amb 2 partits amb l'objectiu de consolidar la segona plaça de la Parlem Hockey Lliga i, el més important, classificar-se per a la propera fase de la Europe Cup. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
Bueno, la setmana serà dura pel fet de tenir 2 partits, però mirarem de gestionar bé els entrenaments, que arribin els jugadors al màxim de frescos possibles en cada partit. Veurem si podem disposar de l'Humberto dimecres, molt difícil, veurem si dissabte ens arriba. I res, va preparar una setmana dura a nivell de partits, però em sembla que fa molta gràcia aquest tipus de competició així, no? Al final, aquestes alçades de temporada, tothom prefereix més jugar que no pas entrenar, Per tant, ho farà més amè i més divertit.
Moltes ganes és el que posarà el Noia pel partit de demà a les 9 del vespre a Lleida i per l'europeu de dissabte a 8:15 a casa amb el Monza.
Gràcies, Eli. I no deixem l'estic en hoquei sala. En aquest cas, aquest cap de setmana passada es van disputar les finals dels campionats d'hoquei sala de Catalunya, amb victòries tant en categoria masculina com en femenina d'equips de Terrassa. En els campionats masculí se l'han dut l'Atlètic Terrassa, mentre que el femení l'ha guanyat el Club Egara. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
I en categoria femenina, el Club Egara ha aixecat el títol després de guanyar a la gran final el Club Deportiu Terrassa. Un Club Deportiu Terrassa que donava la sorpresa després de derrotar a l'Atlètic Terrassa, i el Club Egara aconseguia el seu billet a les semifinals després de guanyar per 5-1 al Vallès Esportiu. En aquesta final, els gols del conjunt del Club Egara, de Berta Muñoz per partida doble, de Laia Incercer i de Marta Grau, donaven la victòria al conjunt agarenc. Escoltem a Joan Vidal, entrenador del conjunt ratllat.
Molt, molt content pel títol, per un bon torneig, perquè crec que ens servirà de cara a l'herba. Al final no hem perdut cap partit en tot el campionat i també ens hem complicat una miqueta la vida a la final avui. Teníem el partit molt, molt de cara, però bueno, també et dona la lliçó de que encara que estiguis, que ho vegis bé, no has de deixar de fer el que toca, i al final ho hem tret, jo crec que merescudament.
Doncs una final femenina que, com va passar amb la categoria masculina, en un pavelló de Can Jofresa ple a vessar. També compte enrere per la tornada de la competició.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Perenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Floten les paraules que amaguen els secrets. Tu i jo podem llegir-los, sabem com s'ha de fer. Me'ls dius a cau d'orella que no els escolti el vent. No passis pena, saps que te'ls guardaré. Guarden els teus llavis un munt de secrets. Vés Deixa'm descobrir-los, deixa'm ser el primer.
Dimarts 16 de gener comença l'Info Migdia.